Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Donald Trump tornarà a la Casa Blanca. El candidat republicà s'està imposant a Kamala Harris als estats decisius i en vot popular i repetirà com a president els pròxims 4 anys als Estats Units. Trump afirma que els nord-americans han recuperat el control del país. Decepció profunda entre els demòcrates. Harris no té previst comparèixer almenys fins que es faci de dia a Washington. Els republicans recuperen també el control del Senat i ho tenen de cara per mantenir la Cambra de Representants. La Unió Europea es mostra disposada a cooperar amb els Estats Units per establir una relació transatlàntica forta. La Xina diu que està preparada per gestionar la relació bilateral seguint l'interès mutu i la cooperació pacífica. El president ucraïnès felicita Trump, de qui aprecia el compromís de buscar la pau amb fermesa. Israel espera que el retorn de Donald Trump enforteixi l'aliança amb l'aliat nord-americà. Les principals borses europees han rebut en verd la victòria de Donald Trump a les eleccions nord-americanes, amb l'excepció de la borsa espanyola, mentre el dòlar s'enforteix i el bitcoin es dispara. La recerca de la 80ena de desapareguts de l'Adan al País Valencià se centra en la zona del riu Magre, la Rambla del Pollo, la desembocadura del Túria i l'Albufera. També s'està fent una intensa neteja de les platges afectades per les riuades. La xifra oficial de desapareguts, 89, és provisional perquè hi ha una 60ena de cossos trobats que encara no s'han identificat. Catalunya no decretarà la fase d'excepcionalitat per la sequera fins al març, pel cap baix, gràcies a les precipitacions d'aquests últims dies. El president Salvador Illa ho ha anunciat aquest matí al Parlament, on ha comparegut per explicar la gestió del govern davant el pas de la Dana per Catalunya. Una gestió que ha qualificat de correcta, tot i que millorable. La Generalitat decidirà la composició dels menús escolars. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que revisaran els aliments que es donen als menjadors escolars per evitar que hi hagi afes que decideixin prescindir de productes com la llet o la carn. Es duplica en 3 anys la xifra de persones sense sostre a la ciutat de Lleida. Ho constata la Fundació Arrel Sant Ignasi, que alerta que el nou model d'atenció a persones vulnerables que l'Ajuntament aplicarà aquest hivern és insuficient. I s'inaugura a Vilafranca del Penedès el nou Vinceum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. L'equipament obre portes després de 8 anys d'obres i renovació de tota l'exposició. Els esports.
El Barça buscarà aquest vespre la tercera victòria consecutiva a la Champions. Els blaugranes juguen al camp de l'Estrella Roja amb l'objectiu de sumar un nou triomf i situar-se entre els 8 primers classificats. Ahir el Girona va caure de forma clara al camp del PSV Eindhoven per 4-0 i el Madrid va tornar a ensopegar el Bernabéu, aquest cop davant el Milan per 1-3. Avui també juguen l'Osasuna, Llevant, Badalona dels setzens de final de la Copa Femenina de Futbol, el Granollers, Zuazo de la Lliga Femenina d'Handbol i la tercera jornada de la Lliga Femenina d'Hoquei Patins.
I el temps. A la tarda s'esperen ruixats de distribució molt irregular, localment amb tempesta. Seran menys probables a la Costa Brava, Costa Central i el Pla de Lleida. L'ambient suau, tot i que la temperatura màxima és una mica més baixa que ahir. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Catalunya no decretarà la fase d'excepcionalitat per la sequera fins al març. Podia haver passat ara al novembre, però arran d'aquestes últimes pluges, doncs això, evidentment, s'allarga. És la part positiva d'aquesta gota freda. Ho deia el president Salvador Illa, que avui ha comparegut al Parlament a petició pròpia, on ha tret pit de com el govern ha gestionat el pas de la Dana per casa nostra. Ha explicat amb detall i ha valorat el dispositiu. Ha reconegut que per sobre de tot es va optar per la prevenció i la prudència, i més després de veure les conseqüències de la tragèdia al País Valencià. Ara ha assegurat que la prioritat és millorar el sistema d'emergències i els protocols de seguretat. En base a aquesta prudència, a partir d'aquesta hora entra en vigor l'avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja de 2 sobre una escala de 6. És un avís vigent, en principi des d'ara i fins a la 1 de la matinada, per la previsió de fortes pluges al centre i al sud del país, segons el Meteocat, que poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Us explicarem que el govern ha decidit entrar de ple en la composició dels menús escolars. La llei de l'alimentació, que ha de ratificar el Parlament, inclourà que revisin els productes que es mengen a les escoles perquè tinguin en compte que es compleix la piràmide nutricional i, en definitiva, la dieta mediterrània. Diu el conseller que no pot ser que cada AMPA decideixi pel seu compte el que mengen els alumnes. Passarem per Vilafranca del Penedès, on ja s'ha inaugurat el nou Museu de les Cultures del Vi de Catalunya, el Vinceum, un edifici de 5.000 metres quadrats que ha necessitat 8 anys d'obres i una inversió de 8 milions d'euros. Per cert, que aquest cap de setmana faran jornada de portes obertes. Si voleu saber quines cares conegudes de TV3 i Catalunya Ràdio s'incorporen al catàleg dels caganers de l'empresa gironina caganer.com, doncs haureu d'esperar fins a 2:15 perquè us en donem els detalls. I també us explicarem la història que hi ha al darrere de la troballa d'un àlbum de fotos de negatius Baja que ha permès rescatar fins a 200 imatges dels anys 40 al 70 de la Vall d'Aran. Fotos que es creien perdudes i que gràcies a la feina d'un funcionari de correus, d'un carter, amant de la fotografia, que les va amagar entre llibres, doncs ara s'han pogut recuperar. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, en Nil Via, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Catalunya, com us deia, no decretarà la fase d'excepcionalitat per la sequera fins al març, gràcies a les pluges d'aquests últims dies. La previsió era fer-ho justament a finals d'aquest mes de novembre, com a màxim a principis del que ve, de desembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha anunciat aquest matí al Parlament, on ha comparegut per explicar la gestió del govern davant el pas d'aquesta dana pel nostre país. Marxem, doncs, cap a la Cambra Catalana. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. La part positiva, si ho podem dir així, del pas de la dana per Catalunya és que el nivell d'alguns embassaments ha millorat, però la sequera encara persisteix i no es pot abaixar la guàrdia. Així ho ha advertit el president Salvador Illa, que ha fet una valoració positiva de la gestió del govern davant les fortes pluges d'aquests últims dies. Ha admès, però, que hi ha mecanismes que es poden millorar, com, per exemple, fer més entenedor el llenguatge de les alertes que Protecció Civil envia als mòbils dels ciutadans.
Veure com les podem perfeccionar i millorar. Efectivament, doncs, el tipus d'avisos que es donen, el llenguatge dels avisos que rep la ciutadania, que demana que se li donin indicacions més concretes, incidir molt en l'autoprotecció. Hi ha coses que no podem fer des de les administracions.
L'oposició en global ha fet una valoració força positiva de com ha gestionat el govern aquest episodi de pluges, però els partits han posat deures a l'executiu. La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha demanat un ple monogràfic al Parlament per debatre com es pot enfortir el sistema català d'emergències.
Davant d'un estat espanyol col·lapsat i davant d'un context de canvi climàtic, cal reforçar, com vostè mateix ha dit, el sistema català d'emergències i actualitzar les polítiques de prevenció i de gestió en aquest àmbit, i per això creiem que cal dur a terme un debat específic en aquesta cambra per abordar-ho des de la seva globalitat.
La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha reclamat al govern més ambició per lluitar contra els efectes del canvi climàtic.
No en fem prou amb compareixences com aquesta. Agraïm i agraïm totes les informacions i explicacions que ens ha donat, però hem de fer molt més. Per això, des del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya, proposem obrir una comissió d'estudi de mirada global per mitigar aquests efectes del canvi climàtic a Catalunya i abordar-ho amb experts.
El líder del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández, ha demanat al president Illa que el seu govern no ajorni la construcció de les infraestructures hídriques que necessita el país.
No les ajorni, perquè són absolutament necessàries per gestionar l'accés d'aigua i també la manca d'aigua. Completi les infraestructures que necessita Catalunya.
Alguns partits, com els Comuns o la CUP, han retret al govern que faci bandera de la lluita contra el canvi climàtic i al mateix temps defensi projectes com l'ampliació de l'aeroport del Prat.
Gràcies, Marta Corbalan. Bon dia.
Adéu, bon dia.
El Maresme és una de les comarques que més reben les conseqüències del canvi climàtic. Són constants els episodis de pèrdua de la sorra de les platges i de destrosses a les infraestructures de la costa, com les vies del tren o els passejos marítims. En recordem també les greus pèrdues que va causar el temporal Glòria el 2020 amb el desbordament de la Tordera. Doncs, arran de la Dana, el que hem volgut fer és, aquí al Catalunya al Dia, repassar els plans d'inundació d'aquests municipis de la comarca del Maresme. Anem a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
Marta, d'entrada, quina és la situació global de la comarca?
Doncs mira, dels 30 municipis en tenim 3 que tenen un risc molt alt de perill d'inundació i que no tindrien aquest pla específic d'inundacions, que són Palafolls, Vilassar de Mar i Premià de Mar. I, a més, més de la meitat d'aquests 30 municipis, és a dir, 16, no estan al dia. És a dir, a més d'aquests 3 que no tenen pla, n'hi ha 3 més i 10 municipis que tenen un pla però que està pendent d'actualitzar, de revisió. Hem parlat amb el president del Consell Comarcal del Maresme, Francesc Alemany, i ens explicava que, lligant amb tota aquesta qüestió del perill d'inundacions, doncs que ja fa temps que han posat en marxa unes reunions per definir una gestió conjunta del Pla de Rieres, que és un dels principals problemes d'inundacions que hi ha aquí a la comarca. L'escoltem.
A dia d'avui, tots els municipis estan gestionant les rieres de forma unilateral. Hem plantejat un pla de gestió conjunta de rieres per tal també d'assolir més ajuts per part de l'ACA i per poder coordinar i ser més eficients a l'hora de prendre les decisions i aplicar-les al territori. I això pot ser ben bé la gènesi també d'aquest pla o actualitzar en tot el territori aquest pla d'inundabilitat.
També ens comentava el fet que va dir ahir el govern de que s'hauria de qüestionar la manera com s'urbanitza en determinats indrets. Aquí a la comarca hi ha molts punts on hi ha fins i tot cases urbanitzades en lleres o en posicions molt a prop de rieres i també en zones inundables. I ens deia això.
No només passeig marítims i a tocar de costa, sinó totes les zones que estan a tocar de rieres o de cursos fluvials, que en el cas del Maresme hi ha una part substancial de polígons industrials que estan a tocar de rieres i fins i tot nuclis urbans, actualment urbanitzats. Ja no parlo del que sigui urbanitzable, que podríem modificar i que caldria modificar, no?
Marta, i entre els municipis amb un risc molt alt d'inundació que no tenen aquest pla que dèiem per risc d'inundacions, hi trobem Vilassar de Mar i Palafolls.
I també Premià de Mar. I en aquest sentit podem tornar a escoltar el Francesc Alemany. Ara li hem posat el barret d'alcalde de Palafolls perquè ho és també, a més de president del Consell Comarcal del Maresme. I és cert que Palafolls no té un pla específic d'inundacions, però ell ens deia que ja fa temps que estan treballant, però que més els darrers dies, amb tot això que ha passat darrerament amb la Dana i que també ha vingut cap aquí, cap a la zona de la comarca, i que estan treballant amb un pla més ampli i a partir d'aquest pla, quan estigui aprovat, definiran un pla específic per combatre el perill d'inundacions.
Parlant de la circumstància que vam passar amb el Covid, el que vam adonar-nos és que no teníem cap tipus d'eina per poder gestionar emergències. I vam iniciar el procés de redacció del Duprocim, que és una eina de més abast que agafa tots els elements d'emergència que estan detectats, no? Riscos químics, riscos a nivell d'inundació, riscos forestals, etc, etc. I aquest document ja està a la darrera fase en mans de Protecció Civil per tal de que li donin el vistiplau i en el seu apartat d'inundació.
I ens deia també doncs, que les accions de Palafolls, com d'altres municipis de la comarca, són immediatament, quan hi ha una alerta, doncs, tancar els passos soterrats, especialment els que van cap a la zona de mar, que sempre s'inunda. I, per exemple, hi ha altres municipis que hi han treballat recentment, com Tiana, que també ja ha aprovat el seu pla de risc d'inundacions.
Doncs aquesta és la situació aquí a la comarca del Maresme, que hem volgut posar la lupa avui al Catalunya al Dia. Gràcies, Marta Vallès. Bon dia.
Bon dia.
La Generalitat decidirà la composició dels menús escolars. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat que revisaran els aliments que es donen en els menjadors escolars per evitar que hi hagi afes que decideixin, per exemple, prescindir de productes com la llet o la carn. Mireia Sala.
Sí, Marta, el conseller ha explicat que s'ha fet un acord amb els departaments de Salut, Educació i Agricultura per garantir que es compleix la piràmide nutricional i la varietat en l'alimentació.
No pot ser que cada AMPA, amb tota la bona voluntat, decideixi que un producte és bo o que un producte no és bo, perquè, clar, resulta que els làctics no són bons. Llavors, la carn, tampoc, depèn d'on vas, tampoc. Llavors, aquí ensenyem amb dieta mediterrània, varietat d'alimentació, i ha de ser l'administració pública que ha de dir com ho hem de fer.
Òscar Ordeig també ha anunciat que aquest mateix curs escolar es començarà una prova pilot per fer formació alimentària a les escoles.
Formació de quin és el procés de producció dels aliments. Els aliments no cauen del cel, no venen de l'altra punta del món per art de màgia, sinó que hi ha un productor que els elabora, que hi ha una distribució, hi ha unes denominacions d'origen, hi ha un territori vinculat històricament amb una cultura, amb una tradició, amb una dieta mediterrània.
Aquestes mesures s'inclouen en la llei de l'alimentació que ha de ratificar el Parlament i que el conseller preveu que s'aprovi amb una àmplia majoria.
Hem arribat a un quart de dues. Mirem, com sempre, a aquesta hora com tenim la situació del trànsit arreu del país i també els transports públics. Celia Quintana, bon dia.
Bon dia. A veure, Marta, en general s'està circulant prou bé, hi ha poc moviment de trànsit. A aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu aturades a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, N240 a Valls. S'estan fent talls intermitents tot el matí, perquè s'hi fa una filmació a la carretera local BB-4243 de Berga, Castellà del Riu. I per obres, cua compacta a la C-17 de Canovelles, a l'Ametlla del Vallès, a sentit Ripoll, i a la C-15 entre Vallbona i Cabrera d'Anoia, en tots dos sentits de la marxa. A més, a la demarcació de Tarragona queden carrils tallats la 27 a Valls per esllavissades originades pels passats aiguats. I alerta encara amb els bancs de boira que dificulten la visibilitat, sobretot a les carreteres que passen per les comarques del Segrià i el Pla d'Urgell.
I ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores. Amb atenció a aquestes noves pluges, Francesc Mauri.
Els ruixats i tempestes aquesta tarda poden sovintejar. L'àrea menys probable, el Pla de Lleida, el Pirineu més occidental o la Costa Brava. La resta del país, irregularitat, localment forts, no es preveuen quantitats exagerades, com en dies passats, ni de bon tros, però sí que localment puguin tenir ràbia, com ja va passar ahir a la tarda, alguns d'aquests ruixats o tempestes. Sempre m'hi regularitat. La temperatura màxima lleugerament més baixa que la d'ahir. De cara a demà, al matí, sol i núvols alternant, bancs de boira a l'interior, a la costa i al prelitoral, però els núvols dominaran, a la Costa Brava fins i tot al matí amb alguna pluja dèbil, i a la tarda alguns ruixats irregulars a prop de la serralada prelitoral.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Avui s'han vist les primeres imatges de com seran els nous trens llançadora a l'aeroport de Barcelona i els de Rodalies de Lleida, que faran la línia de Cervera. Ferrocarrils de la Generalitat els ha presentat a la Smart City Expo i els fabricants han fixat calendari per al lliurament dels convois. Anem, doncs, cap a la Smart City, que es fa a l'Hospitalet. Joan Garcia, bon dia.
Bon dia, Marta.
I quan els veurem, aquests trens, sobre les vies?
Mira, els primers que veurem seran els de les Rodalies de Lleida. La nova RL4 començarà a circular d'aquí un any i doblarà les freqüències actuals, que arriben a Cervera amb trens per a 439 passatgers de 3 cotxes cadascun i 12 portes d'accés arran d'andana. S'estan fabricant a la planta que Stadler té a València i el seu portaveu, Sergio Moliner, ha explicat el calendari de quan veurem circular el primer.
En principio prevemos las entregas a partir de mayo del año 2025. No creemos que vaya a haber una afección directa de lo sucedido en Valencia sobre esta serie, puesto que está en fase de fabricación.
I pel que fa al tren llançadora, que des de Sant Andreu Comtal arribarà a l'aeroport, a la T1, per Passeig de Gràcia i Sants, el responsable d'Alstom, empresa que el fabrica Santa Perpètua de Mogoda, Sergio Boya, també ha concretat quan estaran a punt.
Estem en fase de fabricació dels primers trens. La idea és que a finals de l'any que ve realment doncs, comencem a sortir ja a proves per poder iniciar el servei el 2026. No?
Aquests, per tant, trigaran una mica més. Uh-huh. Els de l'aeroport tindran més espai per maletes i també informació addicional dels vols que sortiran del Prat.
Joan, amb el nou govern es manté aquell projecte de tren llançadora encarregat de ferrocarrils?
Sí, els hi hem preguntat a Ferrocarrils de la Generalitat. Ells mantenen que ells fan el que el govern no s'encarrega, que l'anterior executiu els va confiar aquest projecte, el del tren llançadora, que avui han presentat les imatges, i que l'actual no s'ha dit el contrari, tot i que, recordem, el Ministeri de Transports s'ha mostrat partidari que hi arribi una línia de rodalies, no un tren llançadora. Sentim Albert Ortajada, director de projectes de Ferrocarrils, que assegura que tot el procés per ell segueix en marxa.
Nosaltres hem de seguir treballant en aquest escenari i els processos no es poden parar perquè estem parlant de fabricació de trens, estem parlant de buscar maquinistes, però estem parlant de disseny de l'operació, de màrqueting, estem parlant de moltíssimes coses que segueixen el seu ritme i en principi no tenim cap element que ens faci pensar que això ha de canviar.
Alstom, que és la companyia que fa aquests nous trens a l'aeroport, construirà una nau a Santa Perpètua de Mogoda per fer el manteniment de la desena de trens que, repetim, enllaçaran el centre de Barcelona amb la TU de l'aeroport si res no canvia a partir del 2026.
Gràcies, Joan García, bon dia.
Bon dia.
Per cert, que el Ministeri de Transports ha adjudicat per 153 milions d'euros les primeres obres per ampliar i reformar l'estació de Sants de Barcelona. Els primers treballs serviran per augmentar-ne les dimensions i adaptar la plaça dels Països Catalans. I es preveu que comencin, en aquest cas, abans que s'acabi l'any, Jordi Canal.
El primer dels projectes contempla fer una nova sala d'embarcament d'alta velocitat i un nou accés des de la plaça dels Països Catalans al vestíbul de Rodalies. La superfície de l'edifici de l'estació creixerà més del 30%. I augmentarà així l'espai per usos ferroviaris i viatgers de rodalies de llarga distància i d'alta velocitat. També es preveuen noves zones de vianants que envoltaran la terminal. Les obres s'han adjudicat a una unió temporal d'empreses integrada per les constructores Acciona i Copsisa.
I encara parlant de mobilitat, dissabte es posa en marxa el servei de transport públic a demanda a la Terra Alta. Això inclourà 6 línies i es podrà reservar per telèfon o bé per una aplicació. Tot plegat en la comarca més envellida de Catalunya. Gandesa, Jordi Barrancà, com funcionarà?
Bon dia, Marta. Doncs seran 6 línies que sortiran des de Prat de Comte, Arnes, Caseres, Batea, la Pobla de Massaluca i la Fatarella, respectivament, i que connectaran amb la capital comarcal, és a dir, amb Gandesa. Aquestes línies tenen uns horaris preestablerts, però si ningú les demana, no faran el servei. Funcionaran també els caps de setmana. Susi López és la directora general de Transports i Mobilitat.
És necessari que es faci una reserva prèvia, una reserva com a mínim en 2 hores d'antelació, però que es podria fer inclús 15 dies abans. La pots fer de 2 maneres diferents. Una forma seria la desitjable, seria a través d'una app, i la segona fórmula seria a través d'una trucada telefònica. L'app, per què és la desitjable? Perquè al final funciona 24 hores.
Aquesta aplicació és click.cat, tot plegat en un servei que facilitarà desplaçaments fins a Gandesa per temes mèdics o per qualsevol tipus de gestió i respon, per tant, a les demandes que feien els ajuntaments de la que és la comarca amb els índexs més elevats d'envelliment de tot el país. En Francesc Sabater és el vicepresident del Consell Comarcal.
És una lluita més contra el despoblament, el transport i la comunicació, i un dret dels ciutadans. La veritat, hem triplicat els busos que ens connectaran els pobles en la capital de la comarca. A través de Gandesa podem tindre busos per anar a Tortosa i a 3 llocs i ara estarem lluitant per poder comunicar els mateixos busos en Mora, en el tren hospital i en Tarragona ciutat.
El servei el gestionarà l'empresa IFE. Cada bitllet senzill costarà 1,90 € i amb la targeta bonificada, la T10-120, el cost es redueix fins als 50 cèntims.
Gràcies, Jordi. És un quart i mig de 2. A Lleida, la Fundació Arrel Sant Ignasi alerta d'una xifra preocupant, i és que en els darrers 3 anys s'ha duplicat el nombre de persones sense sostre que atén l'entitat, una xifra que ja supera les 200, tot i que arriba a les 1.118, si tenim en compte les persones que estan sense llar, és a dir, que no dormen al carrer, però sí que dormen en espais precaris. Anem cap a Lleida. Júlia Albacar, l'entitat alerta, a més, que el model que aplica ara l'Ajuntament de Lleida per atendre les persones sense sostre no és suficient.
Bon dia, Marta. Sí, exacte. La Paeria de Lleida va presentar ara fa unes setmanes canvis en l'atenció a persones sense sostre. Un dels més destacats és el trasllat de l'alberg que s'habilita per als mesos d'hivern, que fins ara estava situat al pavelló 3 de la Fira. Ara s'ubicarà a l'edifici de l'antiga Escola Cervantes. Una proposta que la directora de la Fundació Arrel Sant Ignasi, Rosa Majoral, qüestiona perquè assegura que no serà suficient.
De moment, ara, els pal·liatius que hi ha ja no encaixen amb les nostres dades, perquè, per exemple, ja et deia que tenim 204 persones registrades. Actualment, a nivell d'allotjament així més d'urgència, doncs tenim la Fundació Jericó, i ara, al novembre, en principi, obriran el Pla Iglú al Col·legi Cervantes, que són 70 plantes. 70 places, perdona. 90 i 70 ja no dona ni 204.
I assegura que les mesures actuals només són temporals i que calen solucions permanents per a persones sense sostre.
El problema és mentre no s'apliqui, què fem mentre? Perquè, clar, hi havia coses que eren a llarg, a 5 anys. Això és molt per una persona que està en situació de carrer. Perquè cada any que passa, cada mes que passa, el deteriorament de salut, de benestar, i tot plegat empitjora.
Majoral, a més, s'ha mostrat molt crítica amb el sistema actual perquè només s'habiliten serveis d'atenció a persones sense sostre durant uns períodes concrets a l'any. Són, de fet, durant els mesos d'hivern, a l'alberg que ara comentàvem, i a l'estiu per als temporers.
Comencen. Pues bueno, quan va acabar temporers a finals d'agost, fins ara que obrim al novembre, o a les dutxes, on són? Robert, on és? On va la gent?
Durant el 2024, l'entitat ha atès un total de 1.658 persones en situació vulnerable a Lleida.
Marxem cap a Tarragona. Primer pas perquè el govern de l'Ajuntament pugui aprovar els pressupostos per l'any que ve. El grup municipal d'En Comú Podem hi donarà suport després que s'hagin acceptat la seva quarantena de mesures, centrades sobretot en aspectes com l'habitatge i el medi ambient. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot i aquest vot dels comuns, l'aprovació dels comptes, per això, Clara, no està encara garantida.
Doncs no, perquè si fem comptes, el govern socialista està format per 9 regidors i amb els comuns s'arriba als 11, però en calen 3 més per arribar a la majoria. Aquí entra en joc el grup de Junts per Catalunya-Tarragona, que a hores d'ara encara està en converses amb l'equip de govern per garantir aquest suport. Rubén Viñuales és alcalde de Tarragona.
Nosaltres intentem, òbviament, arribar a aquests acords per tenir aquesta majoria necessària de 14 vots, però repeteixo, jo crec que avui seria injust parlar d'altres grups.
I quines inversions s'han proposat als comuns, Clara?
Doncs en total n'han proposat 38 accions que comptaran amb un pressupost de gairebé 11 milions i mig d'euros. Les més destacades passen per ampliar el parc d'habitatge de lloguer social, al qual es destinaran 9 milions. Jordi Collado és el portaveu d'En Comú Podem a Tarragona.
Posa al centre de les polítiques municipals el problema segurament més important que tenim com a ciutat i diem que és el pressupost de l'habitatge perquè aconseguim i ubiquem 9 milions d'euros en habitatge. Dos, tornem a fer en compra directa. El pressupost de l'any passat, que aquest era 1,5, ja està acabat a punt d'esgotar-se i, per tant, té sentit més que mai tornar a posar diners en aquest projecte. Seran 2 milions més que ens permetran una quinzena de pisos.
Altres propostes dels comuns passen per aspectes com ara el de medi ambient, ensenyament i cooperació.
Gràcies, Clara. Bon dia.
Adéu, bon dia.
I ens quedem a Tarragona, on la Federació d'Associacions de Veïns reclama al govern municipal accions urgents per acabar amb els problemes de neteja que hi ha a la ciutat. Manel Sastre, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Els embolics jurídics del concurs per la concessió del nou contracte doncs estan generant problemes importants en el servei de neteja i els veïns, em deies que comencen a estar una mica farts, eh?
Sí, sí, no hi ha manera d'aclarir qui s'ha de fer càrrec de la neteja de Tarragona després de mesos de litigis judicials entre les empreses que es van presentar al concurs. Mentrestant, el govern municipal va prorrogant el contracte actual, però el servei cada vegada genera més queixes. Ara ha estat la Federació d'Associacions de Veïns la que ha demanat solucions provisionals i urgents a l'Ajuntament. José Martínez, el secretari de la Federació.
Tarragona está siendo muy dejada de la mano de Dios. O sea, existe problemáticas de incivismo, pero también existe problemáticas de dejadez, ya sea por parte de la empresa que está llevando el servicio. No podemos tener las calles tan sucias, esa porquería acumulada al lado de los contenedores días y días y días.
Entre les propostes, contractar una empresa externa per fer feines de neteja puntuals i bàsiques fins que no entri en vigor el nou contracte. L'alcalde Rubén Viñuales, però, ja els ha contestat aquest matí i els ha deixat clar que no hi podran fer gran cosa.
I ara estem esperant la resolució de la mesura cautelar, simplement. Fer lo contrari seria incomplir la llei. I, òbviament, nosaltres el que fem sempre és complir les normes.
L'Ajuntament ha recorregut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la resolució del Tribunal Català de Contractes que va excloure l'empresa GBI Paprec, guanyadora del concurs, que està valorat en 233 milions d'euros, però al mateix temps el consistori també ha iniciat l'adjudicació de la segona classificada, Urbacer, en una mena de serial judicial que sembla que no té final.
Doncs esperem que el tingui al final. Gràcies, Manel, fins ara.
Bon dia a tots, adéu.
I Santa Coloma de Gramenet porta la recollida selectiva als patis de les escoles. La ciutat té les pitjors xifres de reciclatge de la regió metropolitana de Barcelona i amb aquesta mesura es proposa superar el 24% actual de recollida selectiva per acostar-se al 55% que fixa la Unió Europea, atenció, per l'any que ve, Quim Balaguer.
I ara la mitjana de l'àrea metropolitana està al 40%. És per això que el nou contracte de recollida de residus de Santa Coloma inclou l'expansió del servei fins als patis de les escoles. De moment s'han instal·lat un centenar de papereres de recollida selectiva amb les fraccions d'envasos, orgànica i paper cartró a 24 escoles. Mireia González és l'alcaldessa de Santa Coloma.
Amb la instal·lació d'aquestes papereres el que busquem és això, no? És d'alguna manera generar en els nens i nenes aquesta consciència perquè després ens ajudin també doncs, a que les famílies cada cop doncs, tinguin més possibilitats de fer aquest reciclatge també a casa.
En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Aquest matí s'ha inaugurat el nou Vinceum, el Museu del Vi de Vilafranca, que reneix després d'un procés de renovació profund que ha durat 24 anys i que l'ha convertit en el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya. Aquesta òpera de Verdi, La Traviata, prou coneguda, agafa un protagonisme especial al final de l'exposició amb un muntatge audiovisual immersiu que celebra la dimensió social de l'acte de brindar. Anem doncs cap allà, cap a Vilafranca. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquest nou Vinceum obre al públic dissabte i diumenge, però avui els periodistes doncs, ja l'heu pogut veure. Explica'ns com és.
És molt bonic, no te l'acabes. Ja des de les primeres llavors de raïm que s'han trobat a Catalunya, premses antigues de fusta, immenses recreacions de cellers audiovisuals explicatius i aquest que ara explicaves al final, que celebra la joia de viure, exemplificada en el Liviamo Nelieti Calici de Verdi. Hi ha les primeres àmfores de vi, hi ha també al final un recull artístic d'obres que han tractat el món del vi, hi ha imatges il·lusòries, jocs de miralls que reprodueixen fins l'infinit la sensació d'estar dins d'una catedral del vi, o fotografies de tota una paret que s'esvaeixen deixant veure darrere una llar pagesa del segle passat. La intenció molt didàctica és oferir-lo a tothom, com diu el seu director Xavi Fornos, que per cert ha recordat que és el museu en actiu més antic del món.
Què ens agradaria enviar com a missatge a aquests possibles visitants? Sobretot que aquest no és un museu per especialistes, és un museu per a tothom. Estem parlant de la cultura del vi, que no només és el producte que hi ha dintre de la copa, sinó que hi ha un valor afegit incalculable, i crec que és inassumible calcular quina és la potència que té aquest patrimoni cultural, social, històric que surt d'aquest producte agroalimentari que és el vi. Estem parlant d'una tradició de terra, no? d'un entorn paisatgístic determinat. Suggerim a tothom, a petits i grans, a gent que li interessi més o menys el món del vi, que vingui i que olori el museu i que descobreixi que ell hi té també un lloc. No?
Ara el Vinceum ha passat de ser un museu de vi local a tenir una dimensió nacional i per això busca aquest reconeixement oficial. El punt de passió l'ha posat el president de la seva junta, Joan Terrada.
A pocs quilòmetres tenim cada dia l'oxigen de milers de persones que no saben què fer. El turisme de Barcelona, col·lapsat, que ja ha visitat la Sagrada Família i la Pedrera i que ja no saben què fer. Ostres, estem a una distància. Vosaltres sabeu, els de New York, el que pagarien per tenir un Penedès, una Vilafranca, amb un museu del vi com aquest a 50 quilòmetres de Nova York? Sabeu la Toscana, el que els agradaria poder tenir? És molt maca, eh? Però poder tenir un Penedès amb les muntanyes de Montserrat darrere.
Aquest cap de setmana hi ha portes obertes i a partir d'aquí esperen multiplicar per 5 el seu nombre de visitants.
Gràcies, Montse. I ja estan en marxa a Manresa les esperades obres, en aquest cas de la Fàbrica Nova, unes obres que han de transformar aquest històric recinte fabril, tancat des de fa 35 anys, en un pols de tecnologia, de formació i de recerca. La primera fase de rehabilitació durarà 14 mesos i costarà 10 milions d'euros. Manresa, Nàtia Dell, bon dia.
Hola, què tal, Marta? Bon dia.
I què inclou aquesta primera fase?
Doncs mira, se n'ocupa l'Ajuntament, que va comprar la finca el 2022 i va firmar una aliança amb la UPC. I què farà? Doncs en aquesta primera fase rehabilitarà els 8.000 metres quadrats de façanes i els 6.000 metres quadrats de coberta de la nau principal. Amb això ja us podeu fer una mica d'idea de les dimensions que té aquest edifici, aquesta zona. Penseu que en el seu moment donava feina al sector tèxtil a 2.500 persones, majoritàriament dones. La Pepita Burgués, de 96 anys, va ser una de les persones que va entrar a treballar a la Fàbrica Nova de Manresa quan encara era una nena, i ho recordava emocionada.
I vaig entrar-hi que encara no tenia els 12 anys.
Estic una mica emocionada de tants records que hi tinc de tot, de tot.
Per l'alcalde Marc Aloi, es tracta d'un moment històric que ajudarà a transformar la ciutat.
Perquè feia molts anys que esperàvem que aquesta fàbrica nova tornés a batacar. Que l'abandó de 35 anys donés pas a l'activitat. No és només una antiga fàbrica, és el símbol de la prosperitat i de la riquesa d'aquesta ciutat, però també és el símbol del treball, de l'esforç i dels drets dels treballadors i les treballadores, sobretot.
I escoltem també què deia el rector de la UPC, Daniel Crespo.
Molt contents de poder oferir una segona vida a Fàbrica Nova. Tenim una possibilitat immensa d'oferir un servei a la ciutat i a la comarca, evidentment. Hem de ser capaços de contribuir al benestar i a l'economia productiva de les ciutats en les que estem.
Abans que s'ocupés l'Ajuntament, s'havien presentat sense arribar a bon port diversos projectes privats, com ara fer-hi un centre comercial immens, l'equivalent a 4 camps de futbol amb sales de cinema, oficines i hotels. Però el projecte, com veieu, ha fet un gir en passar a mans públiques, un gir total. Aquesta primera fase del projecte es pot tirar endavant gràcies a una subvenció de l'Estat. El fet és que 35 anys després del seu tancament comencen les obres que han de tornar a donar vida a la Fàbrica Nova de Manresa, convertint-la en una fàbrica del coneixement.
Falta un mes i mig per Nadal. I això és sinònim de la presentació de les noves figures del caganer del Pessebre. Aquest any s'incorporen al catàleg músics com els Beatles o Jimi Hendrix i també els futbolistes Lamine Yamal, Vinicius, Dani Olmo i els germans Williams. Però, a més, per primera vegada, hi ha dos periodistes ben coneguts d'aquesta casa, l'Elisenda Carot i Antoni Cruanyes. Fèlix Martín, aquestes són algunes de les figures destacades, però suposo que n'hi deu haver moltes d'altres.
I tant, bon dia. Per començar, finalment, el caganer ja té parella, una caganera, una figura femenina vestida de pubilla catalana. Marc Alós és el responsable de l'empresa gironina caganer.com.
Mira, el cert és que l'hem començat a provar dintre de les nostres botigues i ens hem donat compte pues, que hi ha moltes parelles que en vez de comprar solament el caganer, pues, ja estan comprant el caganer i la caganera. Una miqueta ens sentim així tots representats dintre casa, no?
I si parlem de pubilles, crec que a Catalunya Ràdio i a 3CAT en tenim una de ben coneguda, l'Elisenda Carot, que podeu sentir cada dia a la tarda de Catalunya Ràdio. Una figura amb els cabells taronges i unes ulleres ben vistoses. I no ens hem pogut estar de preguntar-li què li sembla.
He de dir que ha estat una sorpresa, tot i que és tot un honor tenir un caganer. No m'ho esperava, la veritat. M'agradaria saber d'on entren les fotos. La de davant ho entenc, la de darrere em sorprèn una mica més. Però en tot cas, no sé, què em queda? Un gegant, sortir al Polònia, ja em començo a considerar una pubilla catalana. En comprarem uns quants a casa, això sí que és veritat. Moltes gràcies i a comprar caganers amb la meva cara i la meva esquena, per dir-ho d'una manera fina.
L'empresa caganer.com de Torroella de Montgrí ja té al catàleg més de 700 figures. Els més venuts, Leo Messi amb la pilota d'or, seguit del protagonista del dia, Donald Trump.
Que ja s'anava venent, però aquest any ha triplicat o quadriplicat xifres, no? Vull dir, ha crescut molt en ventes. A vegades no saps per què, no saps si realment tant la gent que l'estima com potser els que no l'estimen tant, doncs se'l comprin, no? Per regalar un amic o pel que sigui, no?
I també des d'avui tenen caganer propi, entre molts altres, el músic Miqui Núñez, el futbolista del Girona Estuani, o la mateixa mascota del club, la mosca Sisa.
Dos quarts i mig de dues, la troballa d'un àlbum de negatius ha permès rescatar de l'oblit fins a 200 imatges de la Vall d'Aran d'entre els anys 1940 i 1970. Són unes imatges que es creien perdudes. El seu autor, Alejandro Atienza, té una història ben particular. Sofia Cabanes, bon dia.
Bon dia, Marta. Doncs sí, perquè ell era un funcionari de Correus que va arribar a l'est, al Baix Aran, als anys 40. Una professió que va acabar compaginant amb la seva gran passió, la fotografia. Durant dècades va capturar la vida dels seus veïns, però els negatius d'aquell treball van quedar oblidats entre els llibres de la casa familiar. No va ser fins que va morir la seva esposa que van anar a parar, de casualitat, a la filla, Maria José Atienza.
Jo, per casualitat, trapeia les fotografies que me pensava que era un llibre, era un àlbum de negatius de fotografies. Quan morí era mia mare, pensava que eren llibres, diu, bueno, Maria, els llibres per Maria José. se va colar aquest Atwood.
Alejandro Atienza tenia un ull privilegiat. Amb la seva càmera, una Leica, va saber captar una vida quotidiana que ara ja ha desaparegut, com explica Ricardo, germà de la Maria José.
Recordo que jo l'acompanyava a vegades, a dir, moltes d'aquestes fotografies, aquesta afició seva pels motius secundaris, per treure aquests segons protagonistes, però jo anava pel carrer i ho veia, espera, quiet un momentet, que queda't que faig una foto, i l'aprofitava el moment aquest per fer la foto.
Ara, tots aquells negatius formen part d'un llibre que els dos germans han editat i publicat amb la col·laboració d'una vuitantena de veïns.
Alguns han identificat els personatges perquè se'n recordaven, han contat les històries i a partir d'aquestes històries s'han fet els trossos d'història del llibre. Aquest llibre és meitat dels col·laboradors.
Amb este llibre, els hereus d'Alejandro Atienza pretenen posar en valor el treball del seu pare i recuperar part de la història recent del Baix Aran.
I ara ens situem al poble de Celrà, a 13 quilòmetres de Girona, seguint la carretera que porta cap a la Bisbal d'Empordà. L'Ajuntament vol recuperar per ús públic un tram del camí vell que portava a Girona per la vall de Sant Daniel, que està enmig d'un terreny particular i que el propietari doncs ha tancat. Fèlix, entenc que hi ha un conflicte d'interessos entre els uns i els altres.
Sí, exacte, un bon conflicte. El terreny ocupa dues finques veïnes que han estat molts anys deshabitades. L'actual propietari les va comprar tot just el 2023 i ha fet un tancat perquè té cavalls. Però què ha passat? Doncs que uns veïns es van queixar i van denunciar que ara no poden passar per aquest camí, conegut com el camí de Mas Barall o també camí del castell de Barbavella. L'Ajuntament de Celrà va dir que s'ho miraria. S'ha buscat per antics arxius i han trobat que antigament sí que hi havia hagut un camí públic. L'alcalde de Celrà, David Planes, concreta què faran.
El primer pas és declarar aquest camí, que és un camí públic i s'ha d'incloure en el catàleg de camins. A partir d'aquí és quan es pot instar en aquest senyor a obrir el camí. A partir d'aquí començar a fer les negociacions en cas de que hi hagi voluntat de que es puguin fer.
Reconeix que el camí és en terrenys privats i que fins i tot hi ha rutes alternatives de pas.
Són uns 50-60 metres, en el qual hi ha alternativa de pas, vull dir que no és un camí que dius que he de passar per aquí sí o sí, hi ha una alternativa de pas que fa fer una miqueta més de volta. Ara ben bé passa pel mig d'aquesta finca d'aquest senyor, molt a prop de casa seva.
Des de l'Ajuntament de Celrà intentaran arribar a un acord amb el propietari, però si no s'aconsegueix, reconeixen que aquest conflicte pot arribar als jutjats.
I la Pobla de Segur vol fomentar les caminades a l'aire lliure i la neteja dels espais naturals tot alhora. Per unir les dues activitats, han posat en marxa la campanya Actua per l'Entorn, que posa a disposició dels voluntaris un seguit d'itineraris programats i, a més, un kit de neteja que permet recollir la brossa mentre es gaudeix de la natura. De moment, aquesta setmana hi han participat una quinzena de voluntaris que han recollit unes 30 bosses d'escombraries. Pau Rovira, és una iniciativa que va sorgir de la gran afició per caminar que té la gent d'aquí a la Pobla de Segur, oi?
Hola, bon dia. Doncs sí. I tal com ens ha explicat Ignasi Doll, regidor d'Acció Climàtica, l'Ajuntament els entrega uns kits que contenen tot el necessari per aprofitar el passeig.
Hi ha molts grups de gent de diferents edats que caminen pel rodalies de la població. I llavors el que vam decidir és fer una bossa on hi va tot un kit, que hi va tres bosses de brossa, dos jocs de guants de nitril, uns guants per poder treballar i una botella d'aigua. I això ho poden vindre a buscar a l'oficina de turisme qualsevol persona que estigui interessada en això.
A més de tots aquests avantatges, els voluntaris no han de carregar els residus durant les excursions.
Sempre quedava el tema aquest d'aquí, diu, com ho hem de recollir, si ho hem de portar tot el camí. No, quan estigui ple la deixeu al puesto, sí que els demanem que si pot sigui el més a prop d'una pista possible, que puguem anar amb vehicle, i quan ells han emplenat la bossa, ens envien un WhatsApp de la ubicació a turisme i nosaltres anem a recollir la bossa aquesta amb totes les deixalles que haguem pogut recollir.
L'Ajuntament així vol reduir l'impacte mediambiental al municipi.
Exactament. L'alcalde Marc Baró demana consciència.
Perquè al final la gent, volguent o sense volguer, ja posa benefici del dubte, es deixa merda por ahí. Llavors, si tothom tingués la precaució de recollir-la, pues aniria un millor. I després que des de l'Ajuntament ens cal fer menys feina. Al final és una cosa que guanyem tots.
L'objectiu, diu Josep Maria Tirbió, primer tinent d'alcalde, és fer petites accions que sumades facin la diferència.
És una iniciativa modesta, però bueno, que tothom amb el seu granet hi pot posar sense fer un gran estirabot d'un dia, ficamos 100 persones a netejar, pues, més de cuqueta, no? Del dia a dia, de bueno, aquesta miqueta, i arribar a més llocs.
Des de l'Ajuntament l'Ajuntament ja han confirmat que la campanya Actua per l'Entorn durarà almenys fins la propera primavera.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
De matinada han trucat, sona el replà de l'escat.
El documental coproduït per 3CAT, Anita, la miliciana tenia un nom, obre aquesta nit al Festival Internacional de Cinema Memory Maix de Reus, al Baix Camp. La cerimònia d'inauguració acollirà l'actuació musical d'Almudena Rubio i Marcel Bagés. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquest any s'han programat 10 estrenes al país, oi?
Doncs sí, tens tota la raó. De fet, la cobra al festival a les 9 de la nit ja n'és una. Aquest cas, a més, és estrena mundial. El film recull la investigació que ha permès descobrir qui era l'Anita, la miliciana que es va convertir en una icona de l'anarquisme durant la Guerra Civil. El treball de Toni Munner, Arnau González i Plàcid García Planas està produït per Films Nòmades, amb coproducció amb TV3 i Ràdio Televisió Espanyola. Es podrà veure el Sense Ficció de TV3 el dia 12 de novembre, o sigui, la setmana que ve. 5 pel·lícules formen part de la secció oficial. La directora de la Memory Maix, Anna Petrus, diu que tindran com a fil conductor les memòries selectives.
Com la memòria tria allò que volem recordar i, en canvi, també genera espais d'absència d'imatges o d'absència de record, no? I aquest són pel·lícules que dialoguen, no?, amb el que recordem i el que no recordem dels fets.
En la secció Memòria Reus es projectaran el film I memòria en Biel, sobre Gabriel Ferrater, Dolors, que explica la història d'una pionera en el món de l'aviació, i un treball sobre el fotògraf Josep Maria Canyelles, dirigit per Luz López i Carles Esporrin.
Josep Maria Canyelles és el pioner de la fotografia instantània al nostre país, marca el que avui en dia coneixem com a fotoperiodisme o com a fotografia documental.
Aquesta edició del Memory Maix, la 19a, es clourà dissabte amb un documental biogràfic sobre el pintor Maria Fortuny. Les sessions es faran al Teatre Bertrina i l'entrada és gratuïta.
Les Impossibles i Pablo Messier salien per reflexionar sobre el consum de substàncies i els seus efectes. És en un muntatge que es diu Caramel i que s'estrena avui al Lliure de Gràcia, Marta Vivés.
Si a Toc les germanes Pei exploraven els trastorns obsessius compulsius, a Caramel investiguen sobre el tabú del consum quan aquest esdevé un problema, sobre els seus efectes, però també sobre el desig i l'eufòria. Basada en textos del dramaturg argentí Pablo Messier, Caramel no vol ser un judici sobre el consum de drogues, sinó una reflexió sobre els símptomes que porten a fer-ho, com ha dit Clara Peia.
A vegades és més fàcil parlar a través de l'art que parlar personalment, no? Fa molt de temps que tenim relació amb el consum i l'art i jo l'hem vist de formes molt diferents durant tots aquests anys. A mi fer aquest espectacle i tractar això m'està servint moltíssim per entendre, no? Per treure moralitat, sobretot, principalment, per veure que és un símptoma, no? Que consumís un símptoma d'una altra cosa, no?
El procés creatiu, que ha durat 2 anys, és un treball d'hibridació entre música, moviment i text. Com diu Ariana Peia, que aquesta vegada dirigeix però no puja a l'escenari, és un muntatge sobretot sensorial.
És a dir, com dialoguen tots els llenguatges en escena i com arribar a tocar la tecla que volem en cada moment, no? També en aquest espectacle, Caramel, volíem que fos un espectacle molt sensorial, és a dir, que la manera de rebre-ho del públic fos quasi com una experiència de consum.
El muntatge s'estrena avui al Lliure de Gràcia i el 8 de desembre es podrà veure al Teatre de Salt dins del Temporada Alta.
Ha arribat una altra nit al carrer dels Torrats.
El Sopa de Cabra van fer aquesta cançó fa més de 40 anys, tot recordant uns carrers del barri vell de Girona on hi havia molts bars de nit. Més d'un hi va acabar ben torrat, és veritat, però més enllà de l'anècdota, el carrer forma part de l'univers creatiu i d'activisme social del moment. Tot aquell ambient, també amb discoteques com la Sala del Cel o Boomerang, es recorda en una exposició a Girona que explora l'efervescència cultural de la ciutat dels anys 90 fora dels circuits oficials. Maria Rovira, què porta aquesta mostra sobre una època, diguéssim, daurada de la cultura gironina?
La mostra ha suposat una mena d'exercici d'arqueologia contemporània per rastrejar moviments socials, esdeveniments, concerts o accions culturals que es feien fora dels circuits oficials. S'ha impulsat des del Centre de Cultura Contemporània al Bòlit i al Museu d'Història i s'ha batejat com Infralocus als 90 Girona, una dècada de 20 anys. Ho explica Eudald Camps, un dels cocomissaris de la mostra, juntament amb Jordi Mitjà.
És un títol amb trampa, com si diguéssim, perquè Infralocus vol dir per sota dels llocs, però els gironins, quan parlen d'un loco, es refereixen a una altra cosa. És aquella persona que està, per dir-ho així, al marge del sistema. Infralocus neix d'aquesta voluntat de rastrejar el que va passar a la dècada dels 90, més enllà de les institucions, de la cultura que anomenem oficial. Girona, als 90, va tenir una efervescència brutal I és aquest passat recent el que moltes vegades se'ns escapa.
Un dels focus d'aquest ecosistema cultural gironí era la Sala del Cel.
La Sala del Cel, jo crec que és la gran protagonista, però on es va introduir la música electrònica directament a l'estat espanyol. I músics com en Lluís Bonaventura, per exemple, el grup Fax, que van ser absolutament pioners en l'utilització d'artefactes digitals per fer música. I també hi ha el carrer dels Torrats, que en Gerard Quintana va immortalitzar en una de les seves cançons. I després la Penyora, segurament. Una associació cultural que també era un restaurant, o un restaurant que també era una associació cultural.
La mostra es desplega per les tres seus del Bòlit i una sala del Museu d'Història en un recorregut per l'ambient cultural de la Girona dels 90.
Per exemple, una discoteca a banda de la Sala del Cel mítica era Boomerang, i Boomerang editava un fanzine, és a dir, feia una revista amb il·lustracions dels artistes que hi anaven, no? Els bars, per exemple, el Numolit, organitzava exposicions, un dels seus propietaris, que és en Pim Colomer, es dedicava a fotografiar tots els clients, que, per cert, s'exposen 256 imatges dels clients del Numolit.
Una fusió de vida i art que va aflorar en una Girona molt diferent a la d'ara, segons destacava Eudald Camps.
Hem fet un munt d'entrevistes a protagonistes de l'època. Els hem preguntat per la seva experiència i ens han sortit relats que no sempre coincideixen, però que sobretot intenta reflectir l'aroma contestatari, llibertari, fins i tot, d'una època que segurament es troba anys llum de la realitat de la Girona actual, no? Que, com la majoria de ciutats, ha sucumbit al pes del turisme, no? En el cas de Girona és el cicloturisme, i el barri vell s'ha convertit en una mica un parc temàtic.
El Festival de curtmetratges Curtàneu del Pallars Sobirà s'ha consolidat com una cita destacada de la programació cultural de l'Alt Pirineu. Avui engega la novena edició d'aquest certamen, que fins diumenge projecta una seixantena de curtmetratges a diversos escenaris de les muntanyes de les Valls d'Àneu. Eloi Barrera, bon dia.
Sí, bon dia. És un actiu cultural i turístic també, perquè cada vegada atreu més visitants que pugen expressament per l'ocasió.
Nos trobem que ve gent de segona residència, que pugen aquest cap de setmana express per això, inclús gent que hem fet un seguiment i reserva establiments hotelers per vindre a veure el Curtàneu.
Gemma Tizón és la presidenta de l'Associació Cineasta Curtàneu. Van començar fa una dècada amb una mostra petita, modesta, i ara, com deia, s'han convertit en un referent cultural que projecta prop de 60 títols en una desena de sessions. El Curtàneu acosta la cultura audiovisual a una zona d'alta muntanya del Pirineu on no hi ha sales de cinema. Sentim Tizón i el director del Curtàneu, Ramon Alaró.
Aquí hi havia una manca amb el tema d'audiovisual, diguem, i nosaltres volem aportar el nostre petit granet de sorra a la cultura.
Evidentment, és portar cinema allà on no n'hi ha. És a dir, aquí a les Valls d'Àneu, doncs, la gent tenia que desplaçar-se o bé a Andorra o bé a Lleida. Però si ja tenim el cinema aquí, almenys una vegada a l'any, durant una setmana.
Diuen que dissenyen la programació del Curtàneu pensant en el públic general, però hi ha sessions especialitzades en àmbits com medi ambient o esports d'aventura, que és la que sol tenir més èxit. Al cap de setmana també es fan projeccions pel públic familiar.
Palestina i el Líban protagonitzen la 18a mostra de cinema àrab i mediterrani que es farà a Barcelona del 7 al 17 de novembre. 15 llargmetratges i 5 curts es podran veure a les diferents seus del festival, entre les quals hi ha la Filmoteca de Catalunya. Montse Pujol, bon dia.
Bon dia. A partir de demà i fins al 7 de novembre passaran per la mostra cineastes com el director palestí Mohammad Bakri, l'egipci Ahmed Ramsis i la productora libanesa Rajas Gaif. La mostra aposta un any més per Palestina, amb un ferm compromís a donar suport a la seva cinematografia. La directora de la mostra, Txell Bragulat, ha explicat dos dels títols que es podran veure aquí a la Filmoteca de Catalunya.
Que un és Genin Genin, que és un documental que ha causat molta polèmica i que està, bueno, que li ha portat molts mal de caps a Israel, diguem, de censura i de persecució. I després l'altre és el 1948, que és el seu primer documental, que justament és per posar les coses, diguem, per posar l'inici d'allà on tot comença, no?
La mostra obre portes demà amb un documental del libanès Cyril Aris. El documental explica les conseqüències de l'explosió del port de Beirut l'any 2020, posant el focus en com va afectar a un grup de cineastes que estaven a punt de rodar una pel·lícula.
I la cinquantena de botigues de discos catalanes que resisteixen, malgrat l'estreaming, seran reconegudes amb els Premis Fonograma 2024. L'Associació de Discogràfiques Catalanes els vol reconèixer la feina i la resiliència en la seva tercera edició. El premi el recolliran tres de les botigues més emblemàtiques de Barcelona, Surcos, Disco 100 i Revolver, durant la inauguració de les jornades, que serà el 14 de novembre.
Catalunya al dia, Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2. Temps ara pels esports. El Barça buscarà aquest vespre la tercera victòria consecutiva a la Lliga de Campions al camp de l'Estrella Roja de Belgrat. El Valserra, bon dia.
Bon dia, bona hora als blaugranes. Després de perdre la primera jornada al camp del Mónaco, han sumat 2 victòries i avui intentaran sumar la tercera de seguida que els situï en posicions de classificació directa pels 8ens de final. En aquest sentit, Hansi Flick, el tècnic del Barça, creu que cal anar pas a pas i el primer objectiu és assolir aquesta classificació directa, més que no pas pensar en el títol final.
Penso que ens queda molta feina per fer fins a arribar aquí. A més, hi ha molts altres equips que aspiren al mateix. En el fons, penso que és preferible treballar fort que parlar d'això. Així és com ho volem gestionar, centrant-nos en la feina que tenim. I això també val per demà.
L'equip serbi, per la seva banda, ha perdut els 3 partits que ha disputat fins ara. L'Estrella Roja-Barça començarà a les 9 i, com sempre, el transmetrem a partir d'una hora abans a la TDT de Catalunya Ràdio. De la resta de partits previstos per avui a la Champions, en destaquem aquests 3: París Saint-Germain, Atlètic de Madrid, Inter de Milà, Arsenal i Bayern de Múnich, Benfica. De la jornada d'ahir de la Champions, en destaca la golejada encaixada pel Manchester City de Pep Guardiola al camp de l'Sporting de Portugal per 4-1. És la primera vegada que el City per 3 partits seguits des que el tècnic de Santpedor es va fer càrrec de l'equip anglès el 2016.
Encara en futbol, avui juguen partits dels 16ens de final de la Copa Femenina.
I el Llevant Badalona jugarà al camp de l'Osasuna a partir de les 7 en una eliminatòria a partit únic. Ferran Cabello, tècnic del Llevant Badalona, reconeix que no arriben en un bon moment aquest partit.
Arribem tocades, amb ganes de capgirar un altre cop la situació, i bueno, l'equip té ganes d'afrontar aquesta nova competició amb una victòria, amb una sortida sense descansar pràcticament.
I, mentrestant, el Barça femení no entrarà en aquesta competició fins a l'eliminatòria de 8ens de final. Sense deixar el futbol, l'Espanyol està pendent que la Federació Espanyola confirmi oficialment l'ajornament del partit de Lliga que dissabte havien de jugar a l'RCD Stadium davant el València. Ahir la Lliga de Futbol Professional va fer aquesta sol·licitud a la Federació Espanyola a petició dels clubs davant dels efectes provocats per la dana al País Valencià. També s'ha demanat l'ajornament del partit Espanyol B València-Mestalla de la segona federació.
A l'Euro Cup masculina de bàsquet, quarta derrota consecutiva del Joventut, que ahir al vespre va perdre a la pista del Trento italià per 87-85 en partit de la 7ª jornada.
I això que els badalonins van dominar en tot moment el marcador fins al darrer minut del partit, quan els italians el van capgirar. L'aleu hongarès Adam Kanga lamentava que se'ls hagués tornat a escapar un partit que tenien gairebé guanyat.
No sé si es la, yo creo que la quinta vez que hemos perdido un partido así, que tenemos ganado. Podemos hablar y podemos poner muchas excusas de árbitros, de no sé qué, decisiones y tal, pero al final somos nosotros los que estamos en la cancha y hemos perdido nosotros.
L'aler pivot nord-americà Kaiser Gates es va fer un esquinç al turmell a la segona part i caldrà veure quin és l'abast de la lesió.
En handbol, el KH7 Granollers rep aquesta tarda a les 6 el Zuazo de Baracaldo en partit corresponent a la 6ª jornada de la Lliga Femenina.
I del partit d'avui i del rival d'avui en parla el tècnic de l'equip ballesà, Robert Cuesta.
Tenen molt bona sortida al contraatac i al contragol i haurem d'estar molt atentes en aquesta fase. I en atac és un equip molt vertical, que treballa molt bé els intervals, els espais lliures entre jugadores i haurem d'estar molt atentes a totes aquestes situacions, sens dubte.
El Granollers és 11è a la classificació i el Zuazo 13è.
I en voleibol, moment històric per l'equip femení del Sant Cugat.
I és que l'equip ballesà juga aquesta temporada per primera vegada a la seva història en una competició europea. Les de Sant Cugat jugaran aquest vespre a les 8 l'anada dels 16ens de final de la Challenge Cup davant l'equip italià del Chieri 76, que és l'actual campió més d'aquesta competició. En parla el president del Sant Cugat de voleibol, Salvador Vendrell.
Bé, doncs tot un repte. Al final, doncs, després de 35 anys de història, que el nostre club pugui competir a una de les màximes competicions a nivell europeu, doncs representa òbviament un orgull per la feina feta al llarg de tots aquests anys. Al final som un club de base que competeix amb jugadores formades a casa.
I un darrer apunt d'hoquei patins, perquè la Lliga Femenina aquest vespre es completa la tercera jornada. Destaquem aquests partits en presència d'equips de la demarcació de Barcelona. A quarts de nou, Benvivere, Bigues i Riells. A les 9, Palau Mataró, Gijón, Sant Cugat. I el partit de la jornada, Vilassana, Cerdanyola. Jugat ahir, Manlleu 4, Voltregà 1.
no t'ho pots perdre. She waits like a cold cherry cold on
a hot summer's day. La cantautora Sofia Oster actua aquest vespre a les 9 a la sala Jamboree de la plaça Reial de Barcelona. La filla del desaparegut escriptor Paul Auster i de Siri Hasbet ha triat la capital catalana per presentar el seu àlbum més íntim i més sentimental. Atenció, perquè porta per títol Milk for Ulcers. I explica que va sorgir després d'una conversa de sobretaula sobre remeis naturals per diverses malalties. La llet pot alleujar el dolor d'una úlcera, però en realitat el pot empitjorar. Una metàfora, diu, sobre com curar i tancar les ferides obertes, encara que només sigui de manera temporal.